Què tal? Molt bon dia. 6 minuts de les 11 del matí. Avui és dilluns 3 de desembre.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Som la ràdio quotidiana de la Conca de Barberà.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Molt bon dia, com anem? Salutacions en directe des de l'estudi de l'Espluga FM Ràdio. Ara mateix, 7 minuts de les 11 del matí, dilluns 3 de desembre, el primer d'aquest mes que comencem, i ho fem aquí a la Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio, fins les 12 al 107.4 de la freqüència modulada, també a internet esplugafmradio.cat i al TDT, el teu televisor, fmr.cat Conca de Barberà. Per aquestes vies us saludem una setmana més, començant així doncs aquesta època de l'any, desembre, podríem dir, ja cada vegada més a prop del Nadal. I si dieu que no, doncs avui us ho negarem, perquè de fet comencem a parlar ja de propostes d'aquestes festes de Nadal, com per exemple són l'encesa de llums, que aquests dies ja arribaran a la Conca de Barberà. Però a més tenim, com sempre, protagonistes d'actualitat, el repàs de la crònica cultural els dilluns per mirar el cap de setmana i explicar què passa a la nostra comarca. Ho fem aquí, en directe a l'Espluga FM Ràdio. Això és la Conca al dia. Benvinguts!
La cultura, les iniciatives locals, l'anàlisi i el debat troben el seu espai diari a la Conca al dia.
I els dilluns a la Conca al dia hi trobeu la crònica del cap de setmana, totes les notícies d'aquests dies a la Conca de Barberà, avui amb titulars molt importants que tot seguit repassem en forma breu, però també el programa dels dilluns hi tenim un espai com és l'Excuse Me Extra, també l'avançament dels continguts d'aquest vespre amb Carlos Sanahuja i Cristina, amb Carlos Fuentes i Cristina Sanahuja, volíem dir. Avui farem l'avançament dels continguts d'aquest vespre, però també el capítol extra de la setmana. I en el repàs d'aquests dies a la Conca de Barberà també farem una mirada avui pròxima a la 15a edició de la mostra d'Art Jove. Explicarem aquesta exposició que ha obert Rosa Díaz en aquests 15 anys ja de parador per als joves de la Conca de Barberà. I arribarem al punt de les 12 del migdia avui amb la música i el ritme del Festival Essències versió hivern d'aquest cap de setmana a Montblanc, per exemple, amb Andrea Motis. És que aquest cap de setmana Andrea Motis ha sonat a l'església de Sant Francesc, l'antiga església a Montblanc, al costat també de Sara Pi i Paula Grande. Avui explicarem tots els detalls d'aquesta estrena del Festival Essències en la seva edició d'hivern. Veurem si té continuïtat.
And stars that fell like rain out of the blue. When my life is through, and the angels ask me to recall the thrill of them all, then I shall tell them I remember you. Then I shall tell them I remember.
Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al dia.
Dilluns 3 de desembre, moment pels titulars.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Els pastorets de l'Espluga inspiren el nou conte de David Ortín i Joan Vizcarra. Es presentarà aquest dimecres i és la nova aposta de l'editorial espluguina La Mosca. Cap de setmana d'estrena a l'Espluga de Francolí, inauguració oficial del camp de futbol de gespa artificial que ha arribat amb el repte d'ampliar els equips i jugadors de la Unió Esportiva a l'Espluga. I el jove talent femení de les Ciències d'Hivern ha captivat el públic en la seva estrena a Montblanc. Com dèiem, Andrea Motis, però també Sara Pi i Paula Grande han sonat aquest dissabte a l'antiga església de Sant Francesc. I Serral tanca l'any de l'Alabastre inaugurant l'exposició de Cloenda, que mira al present l'actualitat dels tallers de l'Alabastre en aquest municipi de la Conca de Barberà, que des del març del 2017 commemora aquest centenari de l'obertura del primer taller modern de l'Alabastre. Ara, acte de Cloenda, ja encaminen al final d'aquest centenari, però no de la promoció de l'Alabastre. I el Museu de la Vida Rural ha acollit una nova edició de la Jornada Sapiens, que aquesta vegada ha mirat a la història per trobar els impactes del clima en diversos moments de la història, i avui també n'explicarem aquesta crònica. I cap de setmana, dissabte, també a l'Espluga de Francolí, amb una quarantena d'infants que es van retrobar al bosc de Poblet amb el seu tió i ja se l'han dut per aquest Nadal cap a casa. I divendres obria la mostra d'Art Jove de la Conca de Barberà, 15a edició, 15 anys, explicant i projectant aquestes exposicions dels joves de la comarca, aquesta quinzena, a càrrec de la Colomina Rosa Díaz. I també cap de setmana del gran recapte d'aliments a la Conca de Barberà com arreu de Catalunya, tant divendres com dissabte. Els supermercats es van omplir d'aquests carros i voluntaris del gran recapte d'aliments que enguany doncs, també ha assolit bones xifres de recaptació. Aquests són els titulars d'aquest dilluns. I abans d'entrar a repassar l'actualitat, ara l'apuntàvem en forma de titulars, però sempre ens interessem també en l'inici per la previsió meteorològica. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, comencem avui una jornada amb temperatures una miqueta més altes que les d'ahir, tant a l'interior com a la costa. Cap a la costa les temperatures han arribat a pujar entre 3 i 4 graus. Ara mateix tenim aquests valors que estan rondant entre els 14 i 15 graus i cap a l'interior, per exemple, a la Conca de Barberà, on acostuma a ser un dels llocs més freds de la zona, ara mateix tenim aquests 10 graus o fins i tot 9 graus cap a la zona del Priorat. En general, avui s'espera que faci molt bon temps, ha de fer sol, només hi haurà alguns núvols prims que deixaran el cel entreguinat i de cara al migdia les temperatures tornaran a ser força agradables, igual que ahir podran pujar entre els 18 i 19 graus cap a la costa i cap a l'interior entre els 16 i 17, puntualment 18 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, molt bon dia.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
La col·lecció infantil Merlet s'amplia aquest Nadal amb el conte Els Pastorets i la samarra d'en Jatzé. El nou treball de David Ortín amb il·lustracions del reconegut Joan Vizcarra i editat per La Musca pren de referència les representacions de l'Espluga reproduint així la caracterització dels personatges dels pastorets del municipi. La nova publicació es presentarà aquest dimecres 5 de desembre al Teatre del Casal, tot just després de l'encesa dels llums de Nadal. El conte es donarà a conèixer amb la narració dels personatges principals dels pastorets de l'Espluga, que de fet inspiren la fisonomia d'aquests protagonistes de la història que ara surt impresa per als més petits. La presentació anirà a càrrec dels responsables de l'editorial Espluguina, també dels autors David Ortín i Joan Vizcarra, així com del director dels Pastorets de l'Espluga, Josep Maria Mercader, el president també de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, Lleonard del Rió, i l'alcalde de l'Espluga, David Rovira. Alhora, en aquest acte, que començarà aquest dimecres, 5 de desembre a les 7, com dèiem, també es presentarà el cartell dels Pastorets de l'Espluga de Francolí 2018, que es presentaran els dies 25 i 29 de desembre al Teatre del Casal. A més, els autors d'aquest nou conte, Els Pastorets i la samarra d'en Jatzé, firmaran exemplars del conte tot just després d'aquesta presentació al Teatre del Casal. Escoltem el director dels Pastorets de l'Espluga de Francolí, que destacava aquesta experiència, el fet que doncs, els Pastorets de l'Espluga puguin inspirar aquest nou conte infantil.
Bé, aquest any també una cosa que ha vingut una mica des de fora, que l'editorial La Mosca va decidir de treure un conte de Nadal basat en els pastorets, després de que per Sant Jordi fessin una activitat semblant a Montblanc, vull dir que a través de la llegenda de Sant Jordi ells van fer un còmic, no?, dibuixat pel Vizcarra, i aquí en aquest cas ens van demanar també fotografies i ens van demanar vídeos en altres, i sembla que al voltant del Nadal trobaran ells també un còmic, un conte sobre els pastorets, els dibuixos del qual estaran basats en les significacions i els personatges dels pastorets de l'Espluga. No sabem en aquest moment encara quin joc donarà, però per descomptat que serà un element diferencial de la campanya d'aquest any dels pastorets.
Així en parlava el director dels pastorets de l'Espluga de Francolí. Rere aquesta nova publicació hi ha treballat l'editorial Espluguina La Mosca, també els pastorets de l'Espluga, Tratea Teatre i la factoria Bram. També compta amb el suport del Departament de Cultura i l'Ajuntament de l'Espluga. El conte Els pastorets i la samarreta d'en Jetzer es presentarà aquest dimecres 5 de desembre al Teatre del Casal de l'Espluga, però l'endemà, a 6:45 del vespre, dijous, a Montblanc es presentarà a la Sala de les Corts Catalanes de Sant Francesc amb la lectura teatralitzada a càrrec de la colla juvenil dels pastorets de Montblanc. Per tant, nova publicació que avui ha obert tot just aquest primer informatiu del mes de desembre, d'aquest dilluns, que ja, com dèiem, ambientem de cara a aquest Nadal, també a la Conca de Barberà.
Pues un canvi molt, molt bèstia amb tot, no? A nivell d'entrenaments, a nivell de club, perquè això també et suposa que t'arribin més jugadors.
Que la història de tota la gent que ha format part d'aquest club ha fet possible que avui se celebri aquesta inauguració, no? També és cert que pel club comença un abans i un després.
De que hi havia gent que, com deia molt bé el vicepresident de la federació, pues preferien jugar en millors condicions en altres llocs, i això feia que el club d'aquí tingués més dificultats. Jo també estic segur com ell de que a partir d'aquest moment doncs, hi haurà gent que tornarà i fins i tot gent que potser...
Cap de setmana de futbol a l'Espluga de Francolí, sense partits, però amb la inauguració del nou camp de futbol de gesp artificial de l'Espluga. Ha estat aquest diumenge quan s'ha inaugurat oficialment el nou camp, aquesta actualització, la millora de l'Espluga de Francolí. Ho hem viscut en directe aquest diumenge també a través de l'Espluga FM Ràdio, i avui volem tornar a compartir aquesta jornada, de fet reviure-la per explicar-vos el més important d'aquesta inauguració, de l'estrena de les noves instal·lacions esportives a l'Espluga de Francolí. És sense cap mena de dubte un dels titulars o el titular del cap de setmana. L'Espluga de Francolí ha inaugurat oficialment aquest diumenge el seu primer camp de futbol de gespa artificial a la mateixa instal·lació esportiva del Riu Sec, estrenada el 1984. L'acte es va fer al punt de les 12 del migdia i va començar amb la presentació dels equips prebenjamí, infantil, alevi, juvenil, cadet i femení de la Unió Esportiva a l'Espluga, amb una destacada absència a l'equip amateur, que ja fa 3 anys que no participa en aquesta presentació de temporada. Tot l'acte es va seguir en directe a través de l'Espluga FM Ràdio, i també així les declaracions d'aquesta inauguració oficial encapçalada per la regidora d'Esports, Erika Soriano, també però el vicepresident de la Federació Catalana de Futbol i el delegat de Tarragona de la Federació, Josep Vives, el president de la Unió Esportiva a l'Espluga, Jordi Bota, i l'alcalde de l'Espluga, David Rovira. Tots ells van dirigir les seves paraules a una grada plena de famílies i espluguins en general, que no es van perdre aquesta inauguració, com tampoc la resta de regidors del consistori, també representants d'entitats o, per exemple, del Club de Futbol Montblanc i l'Ajuntament de Vimbodí, que han cedit els seus equipaments durant els mesos d'obres perquè els equips de l'Espluga de Francolí o bé poguessin entrenar o també disputar alguns dels partits. La inauguració ha estat aquest diumenge, s'ha hagut d'avançar, podríem dir, abans de la finalització de les obres, encara queden diversos detalls, com per exemple aquests entorns pavimetrals per enllestir, la graderia, l'ampliació també per acabar, però des de l'Ajuntament com des de la Unió Esportiva l'Espluga es va decidir avançar-la perquè hi havia un nombre molt alt ja de partits ajornats i el club no podia adaptar-se més mesos amb aquestes instal·lacions, de fet amb la falta d'espai per disputar-hi els partits i també per el que són els entrenaments. Per tant, amb la inauguració d'aquest diumenge, ja dissabte va començar l'estrena de les instal·lacions amb el primer partit dels alevins. Així s'avança bé la Unió Esportiva a l'Espluga a la inauguració per avançar tots aquests tràmits, el fet de poder començar ja a disputar partits i a començar el rodatge en aquestes noves instal·lacions. Comencem a escoltar declaracions en aquesta jornada d'inauguració. Comencem amb l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, que destacava la nova etapa per al futbol espluguí i assegura que serà un canvi per la Unió Esportiva a l'Espluga i espera que amb la incorporació de més jugadors.
Hi havia gent que, com deia molt bé el vicepresident de la federació, pues preferien jugar en millors condicions en altres llocs i això feia que el club d'aquí tingués més dificultats. Jo també estic segur com ell de que a partir d'aquest moment doncs, hi haurà gent que tornarà i fins i tot gent que potser en aquest moment està en altres llocs que decidirà venir cap aquí. En qualsevol cas, el que segur que ajuda és a consolidar el que ja tenim i a procurar que de cara a futur pues això vagi a més, que és el que és important per qualsevol entitat.
L'alcalde de l'Espluga també va destacar la tasca de la Junta Directiva de la Unió Esportiva a l'Espluga i en resposta a una entrevista a l'Espluga FM Ràdio també se li preguntava per la ubicació d'aquest espai. En determinades ocasions ja havia explicat l'alcalde de l'Espluga que no és la seva ubicació preferida, tant del pavelló com d'aquest camp de gespa, sinó que l'equip de govern tenia altres plantejaments, finalment no va ser possible i ara celebra que aquesta zona esportiva pugui ser en una zona pròxima als equipaments, com són els centres educatius del municipi, i assegura que aquesta zona esportiva també fa un pas endavant ara amb la gespa artificial.
A mi m'hauria agradat molt desenvolupar aquella funció d'allà, perquè allí fins i tot jo crec que hagués arribat a anar a la piscina i tot l'altre, però és igual, les coses a la vida són com són, van passant, aquí ara ja tenim consolidadíssim el pavelló, també és veritat que té altres avantatges, tenim al costat l'institut i això fa que l'institut i la zona, pràcticament tota la zona educativa de l'Espluga està més tirant cap aquí que cap a l'altra banda, per tant també es podrà fer servir per la gent que està al Col·legi Martí Poc, a l'Escola Badruna i a l'institut, i amb el pavelló i el camp de futbol consolidem, com deies, aquesta zona esportiva i, per tant, això és el que tenim i això és el que hem de seguir potenciant.
En declaracions a l'Espluga FM Ràdio, el president de la Unió Esportiva a l'Espluga, Jordi Bota, va assegurar que no serà fàcil acostumar-se al nou terreny de joc i espera que sí, d'entrada caldrà esforç, però a llarg mitjà termini, especialment, pugui millorar la participació de nous jugadors i també el retorn d'esportistes que havien abandonat el club. Escoltem a Jordi Bota.
Pues un canvi, molt bèstia amb tot, no? A nivell d'entrenaments, a nivell de club, perquè això també suposa que t'arribin més jugadors, també és més feina per la Junta, però si estem en un lloc sabem que algun dia ens arribarà, però sobretot millorar la quantitat d'equips i la quantitat de jugadors, que era important.
Així en parlava des de la direcció del club Jordi Bota, també des de la Federació Catalana el seu vicepresident Josep Vives parlava bé d'aquest camp, destacava també l'entrega de la Junta com de l'Ajuntament i a més el que venen a reflexionar aquests talls de veu que hem estat escoltant, aquesta nova etapa pel futbol local.
Que la història de tota la gent que ha format part d'aquest club ha fet possible que avui se celebri aquesta inauguració, no? També és cert que pel club comença un abans i un després, importantíssim, no? Perquè hi haurà un canvi radical no solament en la pràctica del futbol, sinó que també hi haurà més gent, més nanos que s'apuntaran aquí a l'Espluga, no? I tot això és gràcies a la implicació de l'Ajuntament i, evidentment, de la Junta Directiva, que ha insistit molt perquè això d'avui sigui una realitat.
Aquest camp de futbol que ja és una realitat, tot i que encara han d'acabar les obres. Recordem que van començar a principis de juliol, una miqueta més tard del que s'havia previst, amb els moviments de terres. L'empresa Galitec Desarrollos Tecnológicos de Pontevedra ha estat l'encarregada d'instal·lar la gespa artificial al terreny de joc i també de les actuacions de l'annex de millores del projecte, com són l'ampliació de les grades i els paviments perimetrals, l'ampliació de la caseta de control d'aigües, el telecontrol del pou i el rec i el canvi de l'enllumenat a la tecnologia LED. Finalment, amb una inversió de 513.000 euros, de la qual un 61% s'ha finançat amb el superàvit municipal del 2017. El 23 d'octubre va començar la instal·lació de la gespa, amb retard, perquè es preveia que al setembre els equips ja poguessin començar a entrenar en aquest nou terreny de joc, i finalment la inauguració arriba 3 mesos de retard, tot i això, encara amb aquests detalls per enllestir, com són les millores de la graderia, entre d'altres, haurem d'estar doncs, també al cas de com avancen aquestes darreres actuacions en el camp de futbol municipal de l'Espluga de Francolí, però que ara ja començarà a acollir els partits. De fet, doncs, gairebé a la meitat de la temporada, molts partits ajornats, una segona volta de la Lliga, que per tots els clubs tots els equips del club, volíem dir, serà intensa amb molts partits com a locals. Haurem de seguir aquesta adaptació del futbol esplugui al nou terreny de joc.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà. T'expliquem tot el que passa al teu voltant.
Estem ja a punt d'arribar a 12:15 d'aquest matí, dilluns 3 de desembre. I avui, com dèiem, moment d'escoltar també la música d'Andrea Motis, perquè ha sonat aquest dissabte a Montblanc en l'estrena del Festival Essències, en versió hivern, a l'antiga església de Sant Francesc.
Senior Blues is what they call him. Way down Mexico way. Senorita's falling for him with the hopes that he will stay. By the time that they love him, Senor Blues done gone away. Well, he's tall and good looking, and he always just knows what to say. Yeah, he's tall and good looking, and he always just knows what to say. By the time that they love him, Senior Blues done gone away. I don't know why. I'm a wandering love without no one to lead my head by. The one man I love won't be true. Got a blues and it's all cause of you.
Ja pots escoltar l'Espluga FM Ràdio al teu televisor amb el nou canal de TDT a fmr.cat Conca de Barberà.
La teva ràdio local més lluny. 30 propostes i 45 veus.
Segueix la 35a temporada de l'Espluga FM Ràdio des de qualsevol punt del Camp de Tarragona.
El 107.4 a esplugafmradio.cat i ara també el nou canal de TDT.
La ràdio quotidiana de la Conca de Barberà ara arriba al teu televisor.
I a través d'aquest nou canal també escolteu cada dia de dilluns a divendres la Conca al Dia del magazín diari de l'Espluga FM Ràdio. Anem avançant, entrem ja al detall d'aquest Festival Essències, versió hivern aquest dissabte a Montblanc. Ja s'ha celebrat i ho ha fet amb bona nota, de fet, omplint i exhaurint totes les localitats. I com titulem a fmr.cat, el jove talent femení d'aquest Essències d'hivern ha captivat el públic en la seva estrena a Montblanc, la primera edició d'hivern, que de fet ara ho explicarem, recordarem que és d'alguna manera accidental, però aquest dissabte ha omplert l'antiga església de Sant Francesc. La solvència del talent de les joves Andrea Moti, Serapí i Paula Grande ha seduït les 700 persones que van exaurir les entrades d'aquest primer vespre de desembre a ritme de jazz i música negra. Una de les singularitats d'aquesta nova proposta del Festival Essències va ser la posició del públic, un escenari en 360 graus on 120 persones estaven assegudes sobre l'escenari seguint els concerts de ben a prop. En aquesta edició també va haver food trucks per als assistents i vins de la Dea Conca de Barberà i cerveses artesanes. Qui també hi va ser és el nostre company Josep Morató, va estar en aquesta primera edició del Festival Essències. Explica'ns com va anar, què tal?
Tres grans veus del jazz i la música negra del país van actuar a l'església de Sant Francesc de Montblanc. Durant el vespre de dissabte, per l'escenari central del festival van passar tres grans talents musicals femenins del territori, com són l'Andrea Motis, la Serapí i la Paula Grande. Una de les singularitats de la nova proposta del Festival Essències va ser la posició del públic. Unes 120 persones estaven assegudes a sobre de l'escenari envoltant els músics. Pere Manresa és el director del festival i valora la primera edició d'hivern.
La veritat, estem supercontents, no ens ho esperàvem. Pensàvem que el tema del fred faria enrere a la gent i que va, portem dos dies amb les entrades esgotades. I bé, molt bé, supercontents.
En aquesta edició també va haver food truck per tots els assistents. A més, tots ells van poder gaudir dels millors vins de Oc Conca de Barberà i de les cerveses artesanes.
I és que després de tres edicions d'estiu, aquest era el primer cop que arribava l'Essències en format d'hivern. Encara no és clar si ha vingut per quedar-se. Ara escoltarem a Pere Manresa. Andrea Motis, acompanyada per Joan Chamorro, havia d'actuar, recordem, el 25 d'agost, en el context del Festival Essències d'aquest estiu, 2018, però el concert va quedar suspès a última hora a causa de problemes de salut de l'artista catalana. L'organització va decidir ajornar el concert per aquest 1 de desembre, però va aprofitar per vestir una tarda de concerts completant el cartell amb Serapí i Paula Grande. Els assistents que es van quedar sense el jazz de Motis van tenir aquesta entrada gratis pel concert d'aquest dissabte. El director del festival, Pere Manresa, ha valorat, com escoltàvem, molt positivament la cita d'aquest cap de setmana. Tenien dubtes de cara a omplir l'aforament, però finalment van fer ple. Pere Manresa reconeix que no només van omplir l'espai, sinó que l'aposta musical va treure bona nota perquè molts dels assistents van descobrir el potencial d'aquestes dues artistes, Serapí i Paula Grande, que no són tan conegudes com Andrea Motis. Abans de confirmar si l'essència es fixarà al calendari, també durant els mesos d'hivern, Manresa considera que han de fer balanç i reflexionar aquesta decisió. Encara és molt d'hora, assegure, per fixar l'essència d'hivern, com a mínim, davant del micròfon de l'Espluga FM Ràdio, no va voler confirmar-ho.
Ara aquí deuen haver aproximadament unes 700 persones. Però, és el que dèiem, que al final han sortit, això ha vingut tot per una cancel·lació de l'estiu. Nosaltres no teníem pensaments de fer una edició d'hivern i, bueno, ara a través d'una cancel·lació de l'estiu, clar, dic, montes escenari, montes tot, dius, pues ja que tens tot muntat, portem un parell de grups més i fem tota una tarda de música i no per no fer un sol concert. I, bueno, sembla que ha agradat. No sé, és molt... Home, el resultat és bo. El que passa que falta ara amb calma valorar-ho i madurar-ho i tal. No és un tema econòmic, perquè nosaltres, sempre ho dic, som una associació cultural, no, tots els que treballem no cobrem res, ho fem per la difusió de la cultura i de la música i tal, però, hòstia, ens ha costat. Ens ha costat. Jo fins que no he vist la porta que anava entrant la gent de la manera que ha entrat, no m'ho creia, perquè no... El fred, dissabte, pont la setmana que ve, bueno, bastantes coses que... Però al final, molt bé.
Així valorava Pere Manresa aquesta primera edició del Festival Essències d'hivern. En podeu trobar la crònica i la galeria d'imatges a esplugafmradio.cat. Andrea Mutis, Serapí i Paula Grande en aquest espai de l'antiga església de Sant Francesc. I de Montblanc a Sarral, perquè aquest cap de setmana ha inaugurat la darrera proposta de l'any de l'Alabastre. De fet, tanque ja aquesta commemoració del centenari de l'obertura del primer taller modern i ho fa amb l'exposició de Cloenda, que mira el present a l'Alabastre d'ara. Una darrera mostra doncs, que tanca així aquestes activitats, més d'una quarantena que van començar el març del 2017 i que s'han allargat fins, doncs, ja ho veuen, aquest desembre. La mostra Alabastre d'ara, obert portes aquest dissabte al vespre a l'Ajuntament de Sarral. Amb aquesta exposició, el municipi encamina ja el tancament de l'any de l'Alabastre, la commemoració, com dèiem, del centenari de l'obertura del primer taller modern de l'Alabastre a la vila. La proposta de Cloenda capgira la mirada històrica que han tingut fins ara les exposicions per, com diu el seu títol, afrontar el present de l'Alabastre a l'actualitat. D'una banda, s'hi poden veure diverses peces dels tallers que actualment estan en actiu a Sarral i també la mostra es completa amb un recull de fotografies dels actes que s'han celebrat des del març del 2017 amb motiu del centenari, que són una quarantena. Des del comissariat, des de l'organització d'aquesta proposta, en parla Damià Amorós, que és comissari de l'any de l'Alabastre. Destaca aquest balanç positiu de la commemoració.
Positiu, com no pot ser d'altra manera, són dos anys plens d'activitats, de fonaments perquè l'Alabastre Sarral, important, l'Alabastre Sarral i la seva indústria i la seva artesania segueixin encara per 100, 200, 300 anys com forment el 1527 va començar. Nosaltres celebrem, com deies tu Gerard, la creació del primer taller d'alabastre, doncs ara seguir i acabem l'any jo crec que amb ganes de continuar fent coses, però de moment les activitats intentarem frenar.
Havíeu de tancar-lo, com a mínim oficialment.
Sí, ha estat un any que es podia haver allargat in eternum i la gràcia ha estat fer el colofó, fer el tancament amb la gent de la Puebla d'Ijar, els nostres companys d'Aragó, que també treballen a l'alabastre. Moltes vegades el que s'ha vengut com a l'alabastre Sarral venia de les seves terres, però encara amb projectes i amb projectes grans que ja donarem a conèixer en poc temps si tot funciona i ja ha de sortir com ha de sortir.
Com avançava el comissari, la inauguració d'aquesta exposició de Cloenda de l'any de l'Alabastre es va fer coincidir amb la visita de l'alcalde i diversos representants de la Puebla de Ijar, un poble aragonès connectat històricament amb Sarral per les pedreres d'Alabastre. El batlle d'aquest municipi, Pedro Bello Martínez, ha destacat al micròfon de l'Espluga FM Ràdio els lligams que uneixen aquestes dues poblacions al voltant de l'Alabastre.
En parte sí, porque pues es una empresa con raíz en Sarral la que ahora mismo pues genera empleo, riqueza en nuestro territorio, mantiene prácticamente 30 familias de continuo en los peores años de crisis. Debemos mucho a la empresa de Alfredo y familia, pero luego es que no nos competimos en según qué factores. Sarral lleva un nivel de trabajo tradicional y sobre la artesanía y la elaboración. Nuestro trabajo en la zona es más primario, se trabaja sobre la extracción y la pieza y nosotros miramos direcciones de aprovechamiento del residuo, más hacia la I+D+I, de poder buscar otros horizontes, con lo que yo creo que es complementario el modo de utilización del alabastro del Bajo Aragón turolense y es un orgullo poder estar hoy aquí.
Qui també va participar en aquest acte de Cloenda és Álvaro Calvet, sarralenc, que ha estat el dissenyador del cartell del centenari, també es va fer entrega d'aquest cartell a les autoritats convidades i a més doncs Álvaro parlava així d'aquest disseny.
Doncs el cartell és molt sintètic perquè de fet es tracta d'una obra d'art contemporani. Jo vaig viure a Sarral, per tant he volgut reflexar des del primer moment quan me van fer l'encàrrec per telèfon. Vaig voler reflexar el plano dels carrers del poble, uns carrers per on m'he mogut la meva infantesa. Llavors vaig vindre un parell de vegades per documentar-me una mica i m'he basat, de fet, en un mapa que ja existia, una mica així, diríem, casolà, on hi havia marcats una sèrie de tallers que havien existit. Jo quan vaig viure a Sarral n'hi havia 17 d'oberts, en aquest moment n'hi ha 4 o 5. Llavors són dos colors, són els tallers que existien en blau i els que estan en vermell són els que encara existeixen. Per tant, és això, una cosa molt mínima, amb color blau i vermell, i on hi posa centenari l'alabastre Sarral.
A esplugafmradio.cat podeu trobar la galeria d'imatges d'aquesta presentació a Sarral de la mostra de Cloenda de l'any de l'Alabastre, per tant, tancament d'aquestes propostes que van començar el 2017 i que ara, doncs, a les portes d'aquesta fira de desembre de Sarral tancaran ja amb aquesta exposició. I el que fem nosaltres és avançar, ara repassem altres notícies en format més breu.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Repàs de la crònica cultural que també ens porta una setmana més al Museu de la Vida Rural, on aquest dissabte s'hi ha celebrat la jornada Sapiens, aquesta revista que enguany ha mirat en l'impacte del clima en diversos moments de la història.
Al llarg del temps, els fenòmens meteorològics han marcat el desenvolupament de la història de la humanitat, i aquest és precisament el tema de la jornada Sapiens. La jornada ha comptat amb diversos ponents especialitzats en història i climatologia. A través de tres conferències s'ha parlat sobre l'impacte del canvi climàtic a l'edat mitjana i de la variabilitat de climàtica dels darrers segles a Catalunya, entre d'altres. Clàudia Pujol, directora de la revista Sapiens, parla sobre la jornada.
Llavors aquest any concretament arranca aquí al Museu de l'Espluga, hi havia la magnífica exposició sobre el desbol, doncs vam dir, home, doncs fem alguna jornada relacionada amb la importància que ha tingut el clima al llarg de la història.
L'activitat que s'ha celebrat al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí ha comptat amb una cinquantena de persones.
I també aquest dissabte, retrobament dels infants de l'Espluga amb els seus tions, ha estat al bosc de Poblet, una segona edició d'aquesta aventura d'anar a buscar el tió al bosc, que ha comptat amb, atenció, un centenar de persones, una quarantena d'infants, en aquesta proposta que va començar des de l'alberg Jaume I i que es va dirigir en primer lloc amb un petit itinerari fins al Parc del Garber amb l'objectiu de trobar el tió de cada infant. Enguany els joves no van trobar aquest tió al Parc del Garber i amb l'ajuda d'un fullet, això sí, doncs van poder recórrer altres espais del bosc de Poblet on finalment es van retrobar amb els tions. Abans però van caldre petites històries i també cançons que finalment van completar aquesta aventura. Així n'ha parlat la regidora de Festes de l'Espluga de Francolí, Erika Soriano.
La primera edició va anar molt bé i aquesta segona edició doncs, encara hem sigut més gent i encara hem pogut trobar més tions. La veritat és que hem superat el centenar de gent, per tant, doncs, per la part organitzadora estem molt contents i després doncs, els nens i les famílies també estan molt contentes, tot i que al principi hem patit una mica perquè hem anat a buscar els tions al Garber, que és on els havíem trobat l'any passat, i no hi eren. Però bueno, tot buscant-los, hem trobat un fullet màgic que ens ha dit que els havia sentit, que els podia olorar una mica. Llavors, doncs, passejant pel bosc i cantant algunes cançons, finalment els hem aconseguit trobar i doncs, abans de marxar per recuperar energia hem pogut menjar coca amb xocolata. I ara doncs, totes les seves famílies han pres els tions cap a les seves cases on els han d'alimentar de valent perquè els hi caguin força.
Així mateix ens feia la crònica la mateixa regidora de Cultura de l'Ajuntament de l'Espluga, volíem dir de Festes, Erika Soriano. Continuem endavant perquè ha començat ja el segon cicle de tallers participatius en el marc de la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà.
Aquesta setmana s'han iniciat els tallers participatius en diferents pobles de la comarca referents a la segona fase de participació per a la redacció de la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà. L'objectiu és que les persones i entitats de la comarca reforcin el seu vincle amb el paisatge. Mitjançant aquests tallers es busca aconseguir definir uns objectius de qualitat paisatgístics que seran la base per la redacció de la carta. Laura Aluja, tècnica de Limonium, empresa organitzadora de la carta, explica de què es tracta.
És un exercici també doncs, de pensar quines són les fortaleses, les oportunitats, les aspiracions i les realitats de la comarca i que ens fessin també doncs, una mica doncs, d'anàlisi d'aquests quatre ítems doncs, a nivell comarcal.
Els tallers es duen a terme a Conesa, a Les Piles, a Vilaverd i a Solivella.
I cap de setmana també de gran recapte d'aliments arreu del territori. Al Camp de Tarragona, tant divendres com dissabte, en conjunt s'han recollit més de 500.000 quilos d'aliments i productes d'higiene. Aquesta nova crida va comptar amb uns 4.500 voluntaris arreu de les comarques, a l'Espluga de Francolí, una trentena de voluntaris, una de les xifres més altes dels darrers anys, també amb la participació dels alumnes de l'Institut Joan Amigó de l'Espluga de Francolí. D'aquesta manera, gran recapte d'aliments, doncs una vegada més, ha recollit una bona xifra d'aquests productes de primera necessitat, com són els aliments i també el que són els productes d'higiene. I a més, aquest divendres a la Conca de Barberà s'inaugurava una nova edició de l'exposició de la Mostra d'Art Jove de la Conca de Barberà, ja la quinzena, 15 anys, projectant l'obra dels joves artistes de la comarca. La Mostra d'Art Jove arriba enguany a la seva 15a edició i ho ha fet projectant l'obra de la Colomina Rosa Díaz a la botiga del Sindicat de Vinaters de Montblanc. La nova exposició s'ha inaugurat aquest divendres compartint espai amb els vins d'Imma Soler, del celler Mas de la Pansa i la música de Marc Cubero. Anem a pams i expliquem que aquesta proposta de Díaz presenta pintura, escultura i instal·lació que defuig del realisme perquè prefereix convidar l'espectador a la lliure interpretació de l'obra. Així en parlava l'artista al micròfon de l'Espluga FM Ràdio.
És això, tampoc no m'agrada representar la realitat tal qual. Vull dir, també m'agrada que la gent, quan vegi les coses, hagi de pensar i que cadascú pugui fer la seva interpretació al final. Per mi l'art és això, que cadascú vegi un quadre o vegi el que vegi, pugui pensar ell mateix i fer-se la seva idea del que allò pot significar. Sí, l'art figuratiu, a part de que tampoc no se'm dona bé fer una representació, un retrat, un d'allòs, no, tampoc no m'interessa.
D'una banda d'aquest sostre del sindicat empengen uns paraigües dels quals se'n desprenen diversos llibres. Amb aquest treball, l'artista pretén fer un paral·lelisme entre els dos objectes per dir-nos com la literatura també pot servir d'aixopluc on refugiar-nos, deia. A més, també la jove de Santa Coloma de Caral ens explica què és per ella la ciutat. Ho fa amb quatre quadres pintats amb múltiples tècniques, segons l'artista. Aquesta part de l'obra vol parlar de contaminació, brutícia, soroll o presses. D'altra banda, Rosa Díaz també mostra diversos envasos de guix a través dels quals observa la bellesa d'uns objectes banals i quotidians. Finalment, l'exposició es completa amb una peça formada per 51 pits que simbolitzen la dona. L'artista ha agraït la possibilitat d'exposar que li ha ofert l'Oficina Jove de la Conca de Barberà amb aquesta 15a mostra d'art jove. L'escoltem.
Bé, suposo primer la manera de treballar, perquè clar, jo estic acostumada a anar amb ritmes a l'escola, que si et manen un treball, vas treballant, vas fent. Aquí m'he hagut de donar més o menys pressa, he hagut de pensar què presentava, què no. Clar, és gestionar-te tu el temps i gestionar una mica més les idees i els conceptes que vols presentar. I a part de la repercussió que pugui tenir això. Vull dir, és la meva primera sortida, diguéssim, al món. I això, i donar-me a conèixer o, bueno, que la gent almenys sàpiga que...
L'exposició de Rosa Díaz en aquesta Mostra dels Joves podrà veure fins al 16 de desembre. Al llarg d'aquests 15 anys, un total de 17 joves de la Conca han pogut donar a conèixer la seva obra. Els estils artístics han estat doncs, molt diversos, gairebé tots representats des de pintura, gravat, instal·lació, escultura, acrílic sobre tela i fusta, tècnica mixta també, però passant per la forja artística, joieria, orfebreria d'alumini, mural i talla, fotografia artística i estènsil, també la joieria artística i pintura mural han format part d'aquesta Mostra d'Art Jove que ara compleix 15 anys. I tornem a saludar el Josep Morató. Molt bon dia. Explica'ns que l'Institut Joan Amigó ha començat, oi, aquesta setmana de prevenció de residus amb diverses activitats.
Bon dia. Aquesta setmana hi ha hagut un miler d'accions a tota Europa per donar a conèixer les estratègies que utilitzen les institucions i associacions per a reduir els residus. Un any més, l'Institut de l'Espluga de Francolí ha participat en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, amb l'objectiu constant d'anar reduint la producció de residus al propi centre. L'Institut ha apostat per diverses activitats, com ara una exposició de cartells informatius, un concurs de reutilització d'envasos elaborant
un portallapis, educació visual i plàstica, un taller de confecció d'un book and roll per la reducció del paper d'alumini i el clàssic mercat d'intercanvi que els alumnes van poder marxar amb diversitat d'objectes cap a casa. A l'institut ja recicla tot el paper que generen, però busquen la reducció dels plàstics i envasos. Segons el centre, cada cop més es millora la gestió dels residus i serveix per crear consciència mediambientalment a tots els alumnes.
Gràcies, Pep, i acabem amb el repàs de notícies pel cicle de xerrades de tardor de l'Assemblea Nacional Catalana a la Conca de Barberà, que la setmana passada va portar fins a la comarca el fotoperiodista Jordi Borràs, freelance i membre del grup de periodistes Ramon Bernils. Va dedicar aquesta conferència a presentar el seu llibre Dies que duraran anys, que recull els fets que van passar des de principis del 2017 fins a la manifestació que es va celebrar a Brussel·les a principis de desembre, però en especial recull la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. A més, el fotoperiodista va parlar en aquesta conferència de la seva carrera professional, que ha dedicat molts anys a investigar l'extrema dreta i el nacionalisme espanyol a Catalunya. Aquesta conferència es va fer a la sala del claustre de Sant Francesc, a la sala de les Corts Catalanes a Montblanc, una nova entrega d'aquestes xerrades de l'Assemblea Nacional Catalana a la Conca de Barberà. I continuem endavant ja, però enfilant el tram últim del programa d'avui, parlem de l'Excuse Me, perquè els dilluns és dia de conèixer propostes, però a més també l'Excuse Me Extra d'aquesta setmana. Què vol dir això? Doncs que al vespre tenim la cita, l'Excuse Me, a les 8, amb Carlos Fuentes i Cristina Sanahuja, música, anglès i bon humor, però també aquí a la Conca al dia, els dilluns, fem un petit afegitó, un avançament del programa, però també amb aquest capítol extra. Així sona el d'aquesta setmana.
Excuse Me Extra de la setmana.
Excuse me, have you got a moment?
Si tens un moment, para l'orella a l'extra de l'Excuse Me amb l'expressió de la setmana.
You'll learn an idiom every week.
Descobriràs expressions del dia a dia que apareixen en cançons.
Idioms are very important and useful in everyday English. The idiom of this week is wave the white flag.
L'expressió wave the white flag s'utilitza quan ens rendim i volem informar que abandonem la causa, literal o metafòricament, i equival a ondejar la bandera blanca en català.
You can listen to this idiom in the song White Flag by the great Londoner singer Dido.
Et deixem escoltar doncs l'expressió en aquesta cançó i esperem que l'afegeixis al repertori d'expressions quotidianes, ja que amb el seu sentit figurat aporta riquesa a les converses.
Enjoy the song and use it in your daily life.
Excuse me. Anglès, música i bon humor a l'Espluga FM Radio.
I know you think that I shouldn't still love you or tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that?
I will go down with this shit, and I won't.
dilluns a les 8 del vespre i els dissabtes a les 11 del matí.
I ara que hem conegut aquesta nova expressió i també aquesta proposta musical, ens interessem per conèixer els continguts del programa d'aquest vespre. Per tant, moment de saludar el Carlos i la Cristina perquè ens expliquin els continguts del programa de les 8 del vespre, Excuse Me, d'aquesta setmana. Cristina, Carlos, què tindrem?
Hola, molt bon dia, Gerard.
Good morning.
En el programa d'avui, dilluns 3 de desembre...
We will talk about two songs related to the first heart transplant in 1967.
També tres cançons relacionades amb el vocabulari de vers frasal sobre preparar-se.
The request of the week and the interview with the lovely Elena Martínez.
Tot això i molt més aquest vespre a les 8.
Discovering, as usual, new songs, new vocabulary and history and funny moments.
Per tant, no us ho perdeu.
Us escoltarem. Bon dia, que vagi bé. Aquest vespre a les 8 ens espera l'Excuse Me. Nosaltres ja acabem el programa d'avui, la Conca al Dia d'aquest dilluns.
Oh, was that the question you were
asking?
Yeah. See, that's another thing. When you talk...
I res, abans de tancar, només dir-vos que tota l'actualitat que hem repassat la podeu trobar a esplugafmradio.cat, com també els reportatges, galeries d'imatges d'aquests dies i l'arxiu sonor, la ràdio a la carta, amb tots els programes emesos que podeu trobar esplugafmradio.cat. La programació continua aquí a l'Espluga FM Ràdio d'aquí uns instants, al Conquens Fora Vila de Ràdio Montblanc, també a través de l'Espluga FM Ràdio, i a la tarda més propostes, per exemple, al punt de les 4 de la tarda, l'escenari d'aquesta setmana, recuperant la conversa que vam fer amb Pepet i Marieta Sanant en la festa major d'aquest municipi de la Conca de Barberà i que, doncs ara, amb aquest format de programa Albert Grinyó, ens recupera el punt de les 4 de la tarda de cara doncs, al vespre, a 8:15, Storytime amb Jill Haywood, i a les 8, com dèiem i avançàvem, aquests continguts de l'Excuse Me de la setmana, d'aquest dilluns 3 de desembre. I nosaltres tanquem aquí, ens acomiadem, demà hi tornarem al mateix punt, a les 11 del matí, també a les 3:07 del vespre, en aquest cas l'informatiu diari. Gràcies una jornada més per la vostra confiança, que passeu un bon dilluns i que aquest desembre també sigui molt bo. Que vagi bé, fins demà.
Respira, inspira la filosofia. No quiero ver más gente fría, indiferente a lo que pasa cada día. El mundo sigue aquí, seguimos todavía. Respira, inspira.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al Dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de La Conca de Barberà.